Fa dies que expliquem com de crítica és la situació a Gaza. Avui, que fa un mes de l'esclat del conflicte actual, ens ho relaten des de dintre. Hem entrevistat Nabil Saleh, una monja que ha decidit quedar-se a la zona més castigada, al nord de la franja.
Fins ara donem les gràcies a Déu que la gent és viva, però des de fa dos dies que no tenim pa perquè els forns o bé són tancats o bé els han bombardejat.
L'ultradreta s'indigna cada vegada més davant de la llei d'amnistia que està negociant Pedro Sánchez. Per cinquè dia consecutiu s'han convocat davant de la seu del Partit Socialista a Madrid i anirem en directe.
Catalunya nit.
Doncs avui al Catalunya Nit hem parlat amb dos amnistiats, però de fa 50 anys. Magda Oranich i Ramon Espasa van ser dos dels 113 detinguts de l'Assemblea de Catalunya.
Jo un dia vaig rebre, suposo que tu també, Ramon, això... vostè està amnistiada i tal amb una resolució judicial. No ens en vam preocupar gaire, tot
no,
sigui dit.
No, la veritat és que va ser quasi automàtic.
Exacte.
Políticament clar. És molt important. Ho va ser llavors, petita, respecte al que havíem fet, i ho serà ara...
Dos col·lectius del transport públic anuncien mobilitzacions, els taxistes i els treballadors de Renfe i Adif. Explicarem per quins motius. Potser algun dia t'han dit allò de que guapo o guapa que estàs avui. Les estacions també tenen el seu moment d'esplendor i en el cas de la tardor és claríssim, l'esclat de colors. Els estudiosos diuen que aquest gran moment de la tardor arriba ara més tard. Un moment que té un nom.
És el màxim cromàtic. Sabem quan exploten aquests colors de la tardor per cada espècie d'arbre caducifoli, per exemple.
També passarem per l'homenatge al Liceu que algunes de les veus més brillants de l'òpera han dedicat a la soprano Victòria dels Àngels. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Al voltant de la seu del PSOE, ara mateix del carrer Feraz de Madrid, hi ha milers de persones, 7.000, segons la delegació del govern, que protesten per la llei d'amnistia que està negociant Pedro Sánchez. És el cinquè dia de protestes, però el que estem veient ara mateix sembla que és el dia on més s'ha escalfat l'ambient i també on ha crescut més el nombre de manifestants. L'extrema dreta està tenint un paper destacat en atiar aquesta protesta. Ho han fet a través de les xarxes socials i presencialment, amb alguns dels seus líders. Ahir, per exemple, hi era Santiago Abascal. Ho estem sentint de fons, anem en directe fins al lloc de la protesta. Madrid, Jordi Brascó, quin és l'ambient ara mateix?
Doncs ja ho sentiu, està especialment calent des de fa res, una cosa de 2-3 minutets quan ha començat la primera càrrega policial en resposta al llançament de petards i ampolles per part dels manifestants. Uns manifestants que des de fa mitja horeta, podríem dir, ja eren pràcticament ultres tots els que s'havien col·locat en aquesta primera línia, desafiaven els policies, avui sí, equipats fins des de l'inici, els demanaven que es posicionessin o amb ells o amb l'amnistia. De fet, ja feia estona que exhibien simbologia feixista i entonaven càntics com el Cara al Sol o la Por Ellos. De fet, s'està donant la paradoxa que la concentració començava amb càntics de defensa de la Constitució i ara el que veiem és precisament molta simbologia preconstitucional. Recordem que avui aquesta actuació policial s'està mirant amb lupa per part de molta gent. Avui, sense anar més lluny, Santiago Abascal animava els policies a no acatar ordres que considera il·legals, una frase que ha indignat el PSOE, que té el carrer on es troba la seva seu absolutament blindat. Grande Marlaska, ministre de l'Interior en funcions, ha estat el blanc de molts càntics, la majoria d'ells, per cert, homòfobs, però qui s'endú la majoria del protagonisme és Pedro Sánchez, a qui acusen de traïdor i delinqüent. Són ja quasi 3 hores de manifestació, de concentració aquí al carrer Ferraz, i òbviament després d'aquesta primera càrrega policial res fa pensar que la cosa s'hagi de calmar aviat.
Per tant, la policia està carregant, vol dir que no estan fent cas al que els demanava Santiago Abascal, eh?
No, estan actuant ara, de fet, estan aprofitant per tornar a construir o a dissenyar aquest cordó policial amb les tanques, un cordó que finalment aquests ultres concentrats a la primera línia han acabat llançant a terra. Ara, d'alguna manera, podríem dir que recuperen posicions, però alguns dels seus companys queden a l'altra banda del cordó on s'està produint aquest enfrontament entre manifestants i policia, especialment amb pirotècnia, d'aquí els sons que sentiu segurament de fons.
Sí, el sentim clarament. Com descriuries les persones que s'estan manifestant? No sé si són joves, si són gent gran, com els descriuries?
Mira, els que puc veure ara són els que et comentava fa un moment, que són els que han assumit aquesta primera línia de desafiament a la policia, gent que no amaga la seva simbologia feixista, però diríem que més enrere i sobretot a l'altra banda del carrer Ferraz, que també, òbviament, està bloquejat, hi ha altra gent molt més calmada, que no exhibeix simbologia feixista, sinó que simplement ensenya la bandera espanyola. Allà podríem dir que la mescla d'edat i de perfils és molt més heterogènia. Aquí, en canvi, just davant nostra, la cantonada de Marqués d'Urquijo i Ferraz, els enfrontaments de la policia són amb gent d'estètica ultra molt més jove.
S'alineen amb algun partit? Ja sabem que Vox ha fet crides perquè la gent hi participés, però en canvi el Partit Popular s'ha mostrat una mica més neutral, podríem dir, sense condemnar-ho del tot, però sense fer crides tampoc a la participació. S'alineen amb algun partit polític?
De moment, l'únic càntic que s'ha referit al PP el comparava, l'equiparava amb el PSOE, catalogant-los del mateix, d'una merda. De Vox ningú ha fet referència, ni per bé ni per malament, i de fet diríem que la majoria de consignes no anaven a favor de ningú, sinó en contra, en aquest cas del PSOE, i sobretot del seu líder, de Pedro Sánchez, a qui han acusat de delinqüent i que han insultat sense miraments al llarg de tota aquesta tarda.
I per acabar, tens la sensació que la manifestació ja va de baixa, que s'està acabant, o creus que això va per llarg?
Si m'haguéssiu trucat fa 10 minuts us diria que sí, però des que hi ha hagut aquests enfrontaments, òbviament ara el que estem és a l'expectativa, hi ha moltes corredisses davant meu i es fa difícil de dir si la cosa es calmarà o no. De fet, diríem que la cosa es podia calmar perquè hi ha hagut una escissió d'aquests manifestants que se n'havia anat al Congrés a veure si podia manifestar-se o fer més mal en aquella zona. Ràpidament els han dissolt, però ara tenim la resta de manifestants aquí concentrats. Estem veient en aquests moments actuar els serveis mèdics que s'enduen a una noia amb braços. Diríem que realment la cosa, si ja estava calenta, ho estan dient al llarg de tota la tarda a Catalunya Informació, heu connectat precisament en el punt exacte en què tot ha esclatat.
Són les 10 i 8 minuts de la nit, tensió màxima ara mateix davant de la seu del PSOE a Madrid. Moltes gràcies, Jordi Brascó, per aquesta connexió, i si veiessis algun moviment que haguéssim de destacar, fes-nos-ho saber i tornarem
a
connectar.
Estem en contacte, Manel.
Perfecte, moltes merci. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
I l'independentisme ha replicat avui amb un acte unitari contra la irrupció de l'Audiència Nacional en plenes negociacions de la llei d'amnistia. Ahir vam explicar que l'Audiència va imputar Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme en la causa contra Tsunami Democràtic, i avui el govern ha reaccionat, com dèiem, amb contundència contra la decisió del jutge Manuel García Castellón. Martí Ferrero.
Doncs sí, perquè hi veu un intent de rebentar les negociacions per l'amnistia i la investidura. Una manera de prevaricar, segons la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja.
Busquen no només condicionar negociacions polítiques, sinó castigar-les, prevaricant. Cada dia algú té la poca vergonya, la maldat d'acusar de terrorisme aquells que no han fet res més que defensar sempre pacíficament el dret a decidir.
L'acte de repulsa de l'independentisme ha plegat representants d'Esquerra Republicana, Junts, la CUP, els Comuns, Òmnium i 13 entitats més de defensa dels drets humans. El president d'Òmnium, Xavier Antich, també denunciava un nou intent de criminalitzar l'independentisme.
Que la investigació de l'Audiència Nacional té una molt clara i explícita motivació política amb la voluntat de sabotejar i de torçar una amnistia que té un potencial polític d'autoesmena de l'Estat.
Per cert, que l'ANC ha retret als organitzadors de la protesta que no hi hagin convidat l'assemblea. Mentrestant, un dels imputats en la causa de Tsunami, l'empresari Oriol Soler, ha recusat el jutge instructor a través d'un escrit al qual ha tingut accés a aquesta casa, Catalunya Ràdio. Soler reclama a Manuel García Castellón que s'aparti del cas per haver fet declaracions contràries a l'amnistia, per tant, per una falta manifesta d'imparcialitat.
Martí, ara una frase que et repeteixo els últims dies. Les negociacions entre Junts i el PSOE continuen a Brussel·les.
I la resposta és la mateixa, sí, continuen, i els negociadors, en aquest cas, allunyen la imminència de l'acord. Volen treure's pressió de sobre mentre negocien com incloure a la llei d'amnistia els casos considerats de l'OFER, és a dir, l'ús del Codi Penal per perseguir independentistes amb causes no vinculades directament amb l'1 d'octubre.
Doncs ara mateix sembla que sí, però ja ho veurem si demà et repeteixo de nou aquesta frase.
Doncs aquí hi serem.
Fins demà.
Fins demà.
Doncs mentre continua a Madrid aquesta mobilització de l'extrema dreta que guanya pes, no ha aconseguit, en canvi, aquest vespre sabotejar tant com volia la concentració de la Comissió de la Dignitat davant la prefectura de Via Laietana de Barcelona. Només una vintena de persones han respost a la crida de Vox que volia contrarrestar la manifestació periòdica a favor de la memòria democràtica. En canvi, unes 200 persones han tornat a reclamar que l'edifici de la prefectura de la Policia Nacional es reconverteixi en un centre de reparació. Ho han fet amb banuig per la presència de l'extrema dreta a pocs metres, però sense caure en les seves provocacions.
És que amb aquesta gent no se'ls ha de donar cap marxa. Vull dir, no val la pena. Nosaltres venim a lo que venim, que és que la Policia Nacional marxi. I l'altra gent, ignorar-los.
No, perquè no són violents com ells, però, vaja, ells sí que són violents. Si es poguessin, es fotarien. Són els de sempre. Això de sempre, no hi ha més.
Que això sigui un centre de memòria històrica i que expliqui les tortures.
Doncs potser alguna de les persones a les quals ens referirem ara van passar per la comissaria de Via Laietana, perquè just avui, fa 50 anys, 113 activistes per la democràcia eren a la presó. Estem parlant dels membres de l'Assemblea de Catalunya que van ser detinguts a la parròquia de Santa Maria Mitjancera de Barcelona per la policia del règim feixista del general Franco. El govern els ha volgut retre homenatge i rememorar els tres punts en què l'Assemblea fonamentava la seva reivindicació: llibertat, amnistia i estatut d'autonomia com a pas previ a l'autodeterminació. La Natàlia Ramon ha parlat amb dos amnistiats d'aquella popular detenció del 113.
Sí, amb Ramon Espasa, militant en aquell moment del PSUC i posteriorment conseller de Sanitat amb el govern del president Tarradellas, i amb Magda Oranic, en aquell moment advocada defensora de diversos presos polítics. I tal dia com avui, de fa 50 anys...
Avui érem tots dos a la presó.
Sí,
i tant, els dos. Passa que separats... Ell a la d'homes, a la model, i jo a la de dones, la Trinitat.
L'assemblea va ser molt important durant els anys 70 perquè va aconseguir una cosa que pels nostres entrevistats ara és molt difícil.
Per sobre de tot, el nervi de l'assemblea, l'assemblea va ser molt important, la detenció va ser molt important, tot dins de la relativitat de que érem quatre gats, s'ha de dir tota la veritat, però... És veritat que era important políticament, però sobretot el que predominava és que hi havia gent de tota mena, diferent, i totes les forces, tot l'espectre polític estava representat allà. Això era una cosa nova, totalment nova. És veritat que la dictadura ens hi obligava, no em vull posar medalles ni posar-nos a les tots, però vam saber-ho fer, vam saber ser fidels a la unitat fins a les primeres eleccions democràtiques del 77.
I encara una altra.
Hi ha coses avui dia que ens ho recorda, entre altres, reclamar l'amnistia i tot això. Diu, serà possible que hagin passat 50 anys i que tornem a estar... El Ramon i jo som amnistiats, eh? Nosaltres som amnistiats, que llavors només faltaria, no?
Ramon Espasa i Magda Oranic, com tants d'altres d'aquells 113, van ser amnistiats el 1977. I ara els cal tornar a parlar d'amnistia.
Políticament és molt important. Ho va ser llavors, petita, respecte al que havíem fet, i ho serà ara molt més respecte al que pot ser si la fem i si la fem bé. I no sé la Magda què pensa, però alguns estem una mica neguitosos, veiem que La no unió, o per pipa dir desunió, però la manca d'unió m'està fent patir en els moments... Bueno, estem fent l'acte d'avui amb uns dies crucials sí.
Ramon, tu has dit una mica neguitosos i hi ha que estem molt neguitosos.
Bueno, ho he dit per
ja ho sé, però ja ho dic per reafirmar que estic també d'acord amb tu. Jo estic neguitosa perquè...
Els metges sempre hem de calmar el pacient.
Sí.
Entre aquells 113 detinguts de fa 50 anys hi havia molts activistes que anys després liderarien els partits que construirien la democràcia. Antoni Gutiérrez, el Guti, Josep Lluís Carot Rovira, Raimon Obiols, Josep Benet, Lluís Maria Xirinacs i tants d'altres que van contribuir ja en democràcia amb la seva militància en sindicats, associacions pels drets i les llibertats o en associacions veïnals. Hi havia administratius, advocats, pagesos, estudiants, mestres, paletes, pescadors o fusters i fins i tot músics o escriptors com Carles Santos o Joan Creixells. Avui se'ls ha retut homenatge a tots ells.
Història i present. Gràcies, Natàlia Ramon.
Fins ara.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Just un mes després dels atacs de Hamas que van deixar 1.400 morts, Israel assegura que té encerclada la ciutat de Gaza i que ja hi estan fent operacions malgrat les pressions internacionals. Benjamin Netanyahu reitera que no hi haurà cap alto el foc fins que Hamas alliberi els hostatges que té retinguts. L'ONU denuncia que els bombardejos israelians han deixat els palestins de la franja al límit, amb més de 10.300 morts i 1.500.000 de desplaçats interns. Enviats especials a Jerusalem és Sergi Roca, amb el suport tècnic de Josep Forns. Bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Sergi, el govern israelià continua parlant d'avenços clars en el front militar.
Sí, missatge per partida doble avui del primer ministre i del titular de defensa amb la mateixa idea. L'exèrcit israelià ja opera dins de la ciutat de Gaza. No ho anuncia en l'ofensiva que coincideix amb el primer mes de guerra.
La ciutat de Gaza està encerclada. Estem operant a l'interior, pressionant Hamas cada hora, cada dia. Fins ara hem eliminat milers de terroristes a la superfície i sota terra.
Justament avui, també Israel ha fet públic un vídeo amb ciutadans del nord de Gaza caminant cap al sud en una suposada via segura. Però des de la franja, els testimonis, com el de l'escriptor Bahar Rauf, ho exemplifiquen tot menys la seguretat.
Aquí, si no mors pels atacs israelians, per les bales de les forces d'Israel o el bombardeig aleatori dels seus tancs, moriràs per falta d'aigua o per falta de medicaments.
Avui heu visitat a Cisjordània la família d'Ahed Tamimi, la jove de 22 anys que des que era petita és una icona de la lluita palestina per haver-se enfrontat a uns soldats israelians. La van detenir ahir per una publicació al seu compte d'Instagram incitant al terrorisme, segons paraules de l'exèrcit israelià. Què t'han dit, Sergi, els seus familiars?
Mira, Ahed Tamimi no la veuen des d'ahir a la matinada, quan l'exèrcit va irrompre a casa seva, a Nabil Saleh, al nord de Ramallah. La seva habitació continua remoguda de dalt a baix. Van ser violents, ens expliquen, com sempre. Una detenció provocada per un escrit a Instagram on parlava de matar colons jueus. La seva mare, Nariman Tamimi, ens nega la major.
La van acusar de dir el que hi havia en una publicació d'Instagram, el compte de l'Ahed. Per descomptat, ha sigut el compte de l'Ahed, però fa temps que està piratejat i ella no en sap res.
En aquesta casa estan molt acostumats els periodistes. Ahed Tamimi es va convertir en una icona de la resistència del poble palestí clavant-li una bufetada a un soldat quan només tenia 12 anys. A la seva mare ja li ha tocat convertir-se, per tant, en la portaveu amb altres detencions.
Tant de bo no fóssim famosos. Aquesta fama no ens ha vingut per jugar a futbol o cantar. Ha vingut de la presó. De la sang del meu germà i del meu oncle. Ha vingut de les dificultats.
Juntament amb Tamimi, en el que portem de guerra, Cisjordània ja hi ha hagut més de 1.600 detencions.
Les 10 i 20 minuts de la nit en directe, una vegada més. Moltes gràcies, Sergi Roca i Josep Forns, per aquesta feina.
Adéu, bona nit.
Bona nit. No marxem, però, del Pròxim Orient. Els periodistes com Sergi Roca tenen molt i molt difícil entrar a la franja de Gaza i un mes després de l'atac de Hamas al Catalunya Nit ens preguntem com és la vida quotidiana al nord d'aquesta franja entre la població que no ha abandonat la zona, al contrari del que reclamava Israel. Els testimonis des de dins són difícils de trobar pels bombardejos constants i la dificultat de les comunicacions. Avui, però, podem parlar amb una monja de la Congregació del Rosari de Jerusalem que viu a Gaza i dirigeix una escola catòlica amb una majoria d'alumnes musulmans i que ha decidit no marxar del nord de la franja. Germana Nabil Saleh, bona nit i gràcies per estar amb nosaltres.
Bona sera.
Primer de tot, li voldria preguntar com està, com es troba vostè.
Nosaltres
estem força bé, donem gràcies a Déu que som vius, però en realitat no estem del tot bé perquè sentim el patiment del poble i tot allò que ha perdut.
Germana, vostè dirigeix la que és l'única escola privada de Gaza. Al principi de la guerra hi van refugiar persones, però en ser prop d'un hospital en van marxar pel perill de bombardeig. Ara es troben en un complex parroquial proper. Quina és la situació que viuen en el dia a dia?
Noi siamo nel quartiere della chiesa, c'è una scuola.
Estem al barri de l'església, on hi ha l'escola del Patriarcat Llatí. Som gairebé 700 persones. La gent dorm a les classes, una o dues famílies per classe.
A livello di quello mantenere la gente.
Fins ara donem les gràcies a Déu que la gent és viva, però des de fa dos dies que no tenim pa perquè els forns o bé són tancats o bé els han bombardejat. També ens falta aigua, en comprem de fora, però ara és complicat perquè els venedors tenen por de venir aquí perquè les carreteres no són segures.
La gent ha paura de venir que porta l'aigua.
A banda del menjar, estan patint més mancances?
Adesso perché tutta la gente è sfilata dalle loro case, la maggioranza.
La gent ha marxat de casa seva. El 80% dels que són aquí han vist casa seva destruïda. Ara entrem en el temps del fred i hem demanat, com ajuda humanitària, roba d'abric per als nens, però també per als seus pares.
Per i bambini, anche per i parenti, questi vestiti.
Hi ha al voltant d'un centenar de nens amb vostès. Com viuen ells aquesta situació diària de violència?
Per troppo loro sanno che noi viviamo una guerra e sentano.
Dissortadament, els nens són conscients que estem vivint una guerra i senten els bombardejos. Nosaltres fem el possible per organitzar activitats diverses per a ells, però quan hi ha bombardejos ho senten perquè passen al nostre voltant. Llavors els sentim més fort i ells ploren, criden i viuen el que és la por.
Aquests dies hem vist i escoltat molts líders internacionals parlant del conflicte i nombroses reunions a l'ONU. Què pensa vostè en sentir tot això i veure que la guerra no s'atura?
Fa ridere per i paesi occidentali. Nessuno.
Fa riure, la veritat. Tots els països, tots ells, tots els governs, també els del món àrab, han deixat aquesta pobra zona a la seva sort. Cap diu una sola paraula sobre la justícia o els drets humans. Cap d'ells. Només Egipte ha deixat entrar una mica d'ajuda. On és Qatar? On és l'Aràbia Saudita? Tots estan callats.
La situació, com ens explica, no deixa d'agreujar-se a Gaza. Ha pensat vostè a marxar de la zona i desplaçar-se cap al sud, com diu Israel?
Noi abbiamo tutti consacrati qua, abbiamo deciso di rimanere.
Tots els religiosos que som aquí hem decidit continuar amb la gent fins al final. Aquesta població està molt lligada a la seva terra. Si ens obliguen a marxar d'aquí, no hi ha manera de sortir i moriríem. I també al sud maten la gent. Els carrers són plens de cadàvers. No hi ha cap lloc segur a Gaza.
No hi ha posto sicuro en tutta Gaza.
Sabem que vostè ha parlat telefònicament amb el Papa Francesc, que s'ha interessat sobre la seva situació. Què els hi ha dit?
El Papa Francesc ogni giorno chiama noi.
El Papa Francesc ens truca cada dia. Cada dia li expliquem la situació que vivim aquí i ell sempre ens dona ànims per viure. El Papa ens explica tot el que fa per reclamar la pau i que prega sempre per nosaltres. El Papa demana, però qui se l'escolta?
El Papa chiede, ma chi lo sente?
I abans d'acabar, té algun missatge que li voldria fer arribar als nostres oients des de l'interior de Gaza?
Demano a tots els caps de govern que el Senyor els porti misericòrdia al cor perquè tinguin valentia per dir prou i que hi hagi un alto al foc i la pau entre els israelians i els palestins.
Germana Nabil Saleh, li agraïm que hagi atès el Catalunya Nit des de la Franja de Gaza. Bona nit.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Quan falten 4 minuts per 2:15 de la nit, tornarem a connectar amb Madrid perquè els aldarulls no només no s'acaben, sinó que sembla que van a més i que ja hi podria haver els primers ferits. Jordi Brascó, endavant. Quina situació hi ha ara mateix davant de la seu del PSOE?
Hola, Manel. Mira, acabo de passar just pel costat d'on estan atenent aquests ferits. N'he comptat 6 o 7 ben bé. Ara la policia el que ha fet és avançar posicions a la cruïlla de Marquès d'Urquijo amb Ferrat. És una cruïlla on s'ajunten 3 carrers força amples i el que han fet és reforçar la seva posició a la dreta, al davant i a l'esquerra, perquè a l'altra banda de Ferrat, l'altra punta que dèiem que estava blindada, ja no hi queda pràcticament ningú. El que estan fent és disparar pilotes i també llançant gasos lacrimògens per dispersar. Han aconseguit dispersar aquesta concentració en el flanc de la dreta i el de l'esquerra, almenys pel que podem veure des d'aquí. Encara hi ha força manifestants a la part de la continuació del carrer Ferraz passat Marquès d'Urquijo. Estan concentrats allà força dels manifestants, insistim, molts d'ells, per no dir la gran majoria, amb estètica ultra, amb actitud desafiant cap a aquesta policia que, insistim, si ahir ja tenia posades força mirades respecte a la seva actuació, doncs avui podem assegurar que encara seran moltes més després d'aquesta intervenció obligada pel llançament d'ampolles i de pirotècnia per part dels manifestants fa ben bé un quart d'hora aquí a la cantonada Ferraz de Marquès d'Urquijo.
Moltíssimes gràcies, Jordi Brascó, per aquesta última hora. Tornem a insistir que si hi ha novetats anirem connectant amb tu al llarg d'aquest informatiu. Moltíssimes gràcies. Ara una mica de publicitat i tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
A Mediamar vam ser els primers de portar-te el Black Friday. Ara el reinventem en colors. Let's go. Ja ha arribat el Black Friday més acolorit. Durant el mes de novembre aconsegueix la millor tecnologia amb ofertes que et faran pujar els colors. Ja a la teva botiga, Mediamar.es i a l'app.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser ja aniré tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps.
Per això...
I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més.
I vas dir que prometies.
Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció, la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
En punt 2:15 de la nit, el que semblava d'entrada un anunci positiu per a molta gent, no tothom el veu de la mateixa manera. Els sindicats convoquen 5 dies de vaga en protesta pel traspàs de Rodalies. Els comitès d'empresa de Renfe i Adif han anunciat aturades els dies 24 i 30 de novembre i 1, 4 i 5 de desembre.
Asseguren que estan molt amoïnats per les conseqüències de l'acord entre Esquerra i el PSOE i defensen que cal mantenir la integritat de la xarxa ferroviària i de l'operador. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, els ha volgut tranquil·litzar assegurant que Renfe no deixarà Catalunya.
Renfe no va a desaparecer de Cataluña. Aquí lo que estamos haciendo es culminar un proceso de traspaso del servicio de Rodalías y se ha delimitado, ¿no?, muy puntualmente aquellos tramos de líneas que, por servir única y exclusivamente a los servicios de Rodalías, se pueden ceder.
Els comitès d'empresa reclamen que respectin els drets dels treballadors, tant els econòmics com els de mobilitat laboral. La consellera de Territori, Esther Capella, assegura que això està garantit en el text de l'acord polític.
En el propi acord s'establia de forma molt clara que es garantiran, com no pot ser d'una altra manera, la mobilitat i els drets laborals dels treballadors.
Tot i això, la Generalitat ha anunciat que la mobilitat es concretarà en un conveni que signarà amb Renfe.
Més mobilitzacions. Els taxistes bloquejaran demà dimecres la Gran Via i el Passeig de Gràcia de Barcelona. Oriol Pujador.
Sí, per retre homenatge al company mort diumenge després d'una baralla amb un motorista. Elite Taxi ha convocat una aturada total del sector entre les 10 del matí i les 12 del migdia. Els taxistes reclamen que el presumpte agressor, que va ser detingut i posat en llibertat, ingressi a la presó per homicidi. Tito Álvarez és portaveu d'aquesta associació professional.
Todos los taxis ocuparemos la Gran Vía desde la calle Bailén hasta la calle Entenza. Todos los carriles, dejaremos los carriles de emergencia y todo el Paseo de Gracia desde la Gran Vía hasta la calle Rosellón, de subida y de bajada, y haremos un homenaje a nuestro compañero.
Acostumem a comparar les ciutats per paràmetres com les seves dimensions o el nombre d'habitants, però n'hi ha una altra que és també comparable, la seva intel·ligència. Avui ha obert les portes a Barcelona la Smart City Expo, el saló que plega les empreses que ofereixen solucions intel·ligents pels problemes mediambientals de les ciutats. Un miler d'expositors es concentren al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona i fins allà s'hi ha desplaçat la nostra companya Alba Barbosa. Bona nit, Alba.
Bona nit, Manel.
Entre totes les propostes t'ha cridat especialment l'atenció una que arriba des d'Alemanya. Quina és?
Sí, mira, és una proposta que estrenaran al gener a Berlín. Us heu d'imaginar una càpsula de color negre gris que ha de servir per fer reunions ràpides de poques persones a estacions de tren, a aeroports o enmig del carrer, perquè la càpsula és de la mida d'un ascensor, aïlla molt acústicament de l'exterior i hem pujat. Ens ha acompanyat la Clara Ruiz.
I aquí el que estem presentant és com una càpsula que tu te fiques dins i la pots reservar com seria un patinet aquí a Barcelona, per exemple. Obres l'aplicació i selecciones el cub més proper a tu, ho selecciones i ja està. Pots agafar entre diversos minuts, si vols hores...
Alba, dius que la majoria d'expositors aporten solucions per la mobilitat i la sostenibilitat. Quines destacaries?
Sí, mira, per exemple, hem parlat amb un grup d'estudiants del Regne Unit. Estan treballant en una mena d'autobús llançadera que no porta conductor. Té capacitat per 10 seients i està pensat per compartir trajectes dins de les ciutats i reduir l'ús del vehicle privat. També hem recollit la iniciativa sostenible d'una empresa de Viladecans. Generen electricitat a través de la terra, de les plantes i dels microorganismes. Els microorganismes mengen matèria orgànica i alliberen electrons, però no només genera llum, segons el fundador de Bio, Pablo Vidarte.
Pues generamos energía para iluminar los puntos de luz de estas zonas, absorbe CO2, es decir, no es neutro en carbono, sino que lo absorbe, y también estamos reduciendo casi 4 grados de temperatura de media en el edificio.
I hem parlat, Manel, de mobilitat, de sostenibilitat, i un apunt més per acabar, aquest sobre tecnologia quàntica. El govern català ha aprofitat la fira per anunciar una estratègia que desenvoluparan l'any que ve. Aquesta tecnologia, el segon semestre de l'any que ve, s'aplicaria, per exemple, en el disseny de fàrmacs o a la diagnosi mèdica, o també en la seguretat, per exemple, per evitar o intentar evitar ciberatacs.
Molt bé, Alba, doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona nit.
Doncs ara parlarem d'alguna manera d'un element químic que va molt buscat a les ciutats intel·ligents, al nord de Portugal i a les reserves de liti més importants de tota Europa. La seva extracció és molt contaminant, però és un material clau en la fabricació de bateries elèctriques per cotxes. I aquest negoci genera un impacte polític i econòmic tan gran avui que ha provocat la fi del govern portuguès. Vicent Mifsud, explica'ns-ho.
Sí, el primer ministre portuguès, el socialista António Costa, ha renunciat al càrrec en transcendir que el Tribunal Suprem del país investigarà si ha afavorit diverses empreses amb projectes d'explotació de liti i també d'hidrogen. Els indicis de la Fiscalia s'han centrat en l'actuació de l'anterior ministre de Medi Ambient i de l'exsecretari d'Energia, presumptament implicats en una trama de corrupció, prevaricació i tràfic d'influències. La justícia estaria treballant a partir d'una conversa telefònica en què el primer ministre hauria autoritzat un tracte de favor a les empreses sota sospita. Malgrat aquesta prova, que seria concloent, Costa s'eximia de tota responsabilitat.
Quero dizer...
Vull dir als portuguesos que no pesa sobre la meva consciència haver comès cap acte il·lícit ni tan sols cap acte censurat.
De qualquer acto censurado.
Ara es preveu que el president del país, el conservador Rebelo de Sousa, anuncia com a molt tard dijous si, com es preveu, convoca eleccions anticipades per substituir Costa.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
El Liceu acaba d'homenatjar la soprano Victòria dels Àngels amb motiu del centenari del seu naixement. 10 veus de nivell internacional han repassat algunes de les peces que van marcar la vida de la cantant barcelonina. Barcelona, Marc Ruiz.
Doncs entre aquestes veus, Manel, es troba la de la soprano sueca Irene Theorin, que ha interpretat l'ària de Tannhäuser, Dichter Halle, que representa la invitació que li va fer el net de Wagner per participar al Festival de Bayreuth el 1961 i el 1962 en el paper d'Elisabet, precisament. L'extens i detallat recital de més de 2 hores i mitja ha tingut espai per recollir els inicis de Victòria dels Àngels, com el Lied de Schubert, Die Forelle, que va interpretar a l'escola quan tenia 7 anys, traduït al català aleshores, i que avui ha interpretat la britànica Louise Alder amb una veu delicada com el vidre. També hem pogut sentir Damunt de tu només les flors, interpretada per l'aragonesa Sabina Puertoles, que recorda el debut de Victòria dels Àngels al Palau de la Música el 1944 amb aquesta peça de Montpou, o un fragment de Les noces de Figaro que ha rememorat el debut de la soprano barcelona Nina al Liceu el 1945. En sonatàries cèlebres com Un bel divedremo de Madame Butterfly de Puccini, interpretada aquesta nit per Juliana Grigorian, i amb la que Victòria dels Àngels va seduir el públic de la Metropolitan Opera de Nova York i del Teatre Colón de Buenos Aires, i també ho ha fet aquesta nit Grigorian al Liceu. Com també ha atrapat l'actuació de Marina Viotti amb Una voce poco fa, del Barber de Sevilla de Rossini, que ha cantat amb una actuació divertidíssima des de la platea. Un recull de peces que també han volgut reflectir la seva personalitat, com la potent ària Preder en part de Sevilla, de Carmen, de Bizet, que ha clos el recital.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quiten...
Arriba a Barcelona La infàmia, el muntatge teatral basat en la història real de la periodista i activista mexicana Lídia Cacho, segrestada per la seva lluita contra la violència organitzada i la corrupció institucional. Un espectacle censurat i cancel·lat pel govern municipal del PP i Vox de Toledo, que va al·legar motius pressupostaris. L'obra es podrà veure al Teatre Borràs del 15 al 26 de novembre. Marta Vives, és una obra que reivindica la llibertat d'expressió, oi?
Doncs sí, Manel, a la llibertat d'expressió i als drets humans, però també és una condemna a la corrupció institucional, a la violència organitzada contra dones i nens i una denúncia per la situació de perill que pateixen les periodistes en determinats països. Això ho ha explicat Lídia Cacho.
La infàmia, aunque es efectivamente está basada en mi historia, representa muchas otras periodistas que en este momento en el mundo entero están viviendo hechos similares, ¿no? Tortura, persecución, censura, e incluso tienen amenazas de muerte por hacer su trabajo.
I tot plegat des de l'experiència personal d'aquesta periodista que va ser segrestada 24 hores per un escamot policial a Mèxic el 2005, quan va denunciar una xarxa de pedofília i explotació sexual de nens i nenes on hi estaven implicats càrrecs polítics. Fa 2 anys que aquesta història, que ella va escriure en forma de memòries, es va convertir en una obra de teatre amb tocs cinematogràfics per oferir el primer pla necessari on la intèrpret explica el segrest, la tortura, la por i la lluita. Una obra de teatre necessària que arribi al públic.
Porque la cercanía con el público permite que entiendan de primera mano absolutamente todo, es decir, los casos que cubrimos, cómo se cubren, las implicaciones que tiene el abuso sexual infantil de la pederastia.
La infàmia ha rebut premis com el Max de la interpretació per les dues actrius que el porten a escena de manera alternativa, la Marta Nieto i la catalana Marina Sales, amb qui han parlat.
Part de mi és feminista després de fer l'obra, per conèixer la Lídia, per conèixer una realitat que jo vivia totalment en la inòpia, o perquè no formava part del meu dia a dia, i a través de poder investigar, i tot això m'ha canviat radicalment.
Lídia Cacho actualment viu exiliada a Espanya, on segueix lluitant per la llibertat d'expressió i per reclamar justícia.
Catalunya nit.
Les 10 i 41, seguint molt pendents de tot el que està passant a aquesta hora al centre de Madrid amb aquesta protesta contra l'amnistia que ha degenerat en disturbis i amb càrregues policials després que els manifestants llancessin objectes fins i tot contra els cossos policials. Allà hi tenim en directe el Jordi Brascó. Jordi, de nou, bona nit. Què és el que està passant ara mateix?
Doncs ara la situació està molt més calmada, aquesta cruïlla que us comentava abans, la de Ferraz amb Marqués de Urquijo. De fet, els flancs de l'esquerra i de la dreta d'aquests carrers estan pràcticament ja deserts. Us diria que hi ha hagut un intent de barricada a la continuació del carrer Ferraz amb la crema d'alguns contenidors, però perquè es fa una idea, aquí a Madrid els contenidors no són tan grans com, per exemple, a Barcelona, i per tant les flames que han generat tampoc han estat res de l'altre món. La policia ha aconseguit avançar en aquesta direcció del carrer Ferraz i allunyar els manifestants d'aquesta seu del PSOE. S'ha donat, però, la situació curiosa que alguns dels manifestants, els que no tenien l'estètica ultra molt, de cara a la galeria, han aconseguit, amb tot aquest rebombori, creuar aquesta zona de seguretat i plantar-se davant, precisament, de la seu del PSOE a Ferraz. El que passa és que s'hi han trobat a 6 furgones protegint-los i aleshores, òbviament, han decidit tornar enrere cap a aquesta posició. Insistim, ara la cosa molt més calmada, la policia ja acabant d'enretirar els manifestants, i el que veiem, òbviament, aquí són restes d'aquestes ampolles i d'aquests petards que han estat llançant constantment a aquestes persones que s'han concentrat aquí a la punta del carrer Ferraz.
Moltes gràcies, Jordi, per aquesta última hora en directe. Per tant, la situació que sembla que es va rebaixant. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
I afegirem encara un apunt perquè Pedro Sánchez, el president en funcions del govern espanyol, acaba de fer una piulada a X on diu que no s'ha d'esperar res de qui per acció o omissió donen suport a aquest setge a les cases del poble socialistes. Diu que el seu silenci els retrata. És l'última hora ara mateix respecte a aquestes manifestacions que hem estat seguint durant tot el programa al Catalunya Nit. I ara parlem de l'enèsim atac a una obra d'art per part d'activistes climàtics, perquè avui en David Guzmán vol reivindicar altres formes de protesta.
Ahir li va tocar el rebre a la Venus del Mirall, de Velázquez. És un quadre maleït que ja va ser atacat fa més d'un segle, però aquella era una altra lluita. Ara ja fa temps que la llista d'objectius de Just Stop Oil, que protesten contra la producció de combustibles fòssils, s'ha concentrat en la història a l'art. És el grup, si us recordeu, que va llançar salsa de tomàquet als girassols de Van Gogh i els mateixos que es van enganxar amb pega al quadre de la Jove de la Perla. I com que sospito que en el futur tot plegat s'estudiarà la signatura Motivacions nobles, mètodes no tant, avui volia proposar altres formes de protesta més enllà dels museus. Fer el funàmbul entre les torres de la Sagrada Família disfressats amb un cap de bou, omplir una peixera de cava i fer creure als seus habitants que viuen inundats d'estrelles, anar al Liceu a veure una òpera bufa i plorar dramàticament en els moments més còmics, encadenar-nos amb un croissant davant de l'aparador de Tiffany's, registrar-nos amb nom fals en un hotel inexistent d'un país imaginari i, sobretot, recuperar els dibuixos de quan eren petits i portar-los a un taller per intentar que ens restaurin la intel·ligència.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Sóc optimista de mena i si he de fer gaire cas de les notícies, ho tinc clar.
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta. Informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minutos, diari obert.
Moda, música i menjar de carrer? Això és Rec.0. Vendes especials de grans marques, dissenyadors i moda sostenible en belles fàbriques del barri del Rec d'Igualada.
Un gran circuit urbà amb pop-up stores, gastronomia i concerts.
Del 8 a l'11 de novembre, de 10 a 21 hores.
www.rec0.com.
Vols navegar a una velocitat molt gran a un preu molt petit?
A veure, ara tenim fibra de 1.000 megas i mòbil amb 80 gigas per només 25 euros al mes durant 6 mesos.
Passa't a Vera, l'operador de veritat. Contracta-ho ara a Botigues Vera o trucant al 1543.
Consulta les condicions a somvera.cat/promocions.
Benvinguts, despistats, crítics, fans i haters. Tertulianes que participeu des de casa a cop de hashtag. Benvinguda, generació del podcast. Benvingudes i benvinguts a una nova manera de veure i sentir contingut en català i de qualitat.
Descarrega't 3CAT, la nova plataforma digital.
Al matí de Catalunya Ràdio donem veu a la teva realitat.
Fènix és un equip de futbol format només per nois trans que el que volem és jugar a futbol en un espai segur.
Da igual si somos trans, somos cis, somos lo que somos, sabes que podemos hacer lo mismo que cualquier otra persona.
No, ja no sigui per ajudar-nos a nosaltres, sinó també a la generació doncs, més petita o altres nois que no tenen tanta facilitat com nosaltres, que vegin que es pot.
De dilluns a divendres, de 6 a 1,
al matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
A mitjans de novembre, Catalunya experimenta una explosió de colors. Teniu la sensació que aquest any no acaba d'arribar, però heu sortit a la natura i no veieu aquella festa de marrons i taronges. Sembla que la crisi climàtica també ens està robant els colors del planeta. I avui li hem demanat a l'Anna Ramon, la nostra biòloga de capçalera, que ens ho expliqui. Bona nit, Anna.
Bona nit, Manel.
Què doncs passa amb els colors?
Vas molt ben encaminat. Algú està passant. De fet, mira, el Servei Meteorològic de Catalunya i el projecte Ritme Natura estan veient aquí, a casa nostra, a Catalunya, canvis aquest any mateix en els colors de la tardor. Concretament, la tardor va endarrerida. Això ja fa temps que ho sentim, però aquest any és especialment rellevant. Imagina't, ells cada any el que fan és que segueixen amb voluntaris i escoles de tot Catalunya quan surten les flors, quan cauen les fulles, i gràcies a ells i a les imatges de satèl·lit sabem quan exploten aquests colors de la tardor per cada espècie d'arbre caducifoli, per exemple.
O sigui, entenc que això no passa sempre el mateix dia de l'any. Gràcies a això sabem quins arbres es van tornar grocs o vermellosos i on anar a fer les típiques fotos de tardor.
Exacte. Ells el que saben és que hi ha diferents espècies que fan aquest canvi en un moment o altre i li han posat un nom, de fet. És el màxim cromàtic de cada arbre. Val? Llavors, per exemple, l'any passat, el 27 d'octubre era el màxim cromàtic de les fagedes. Era quan les fagedes tornaven, no?, es canviaven aquest color del verd cap al marró. Aquest any, però, segurament tenim encara avui, no?, en novembre, fagos de color verd. També tenim altres boscos, com els de castanyers, que estan més fotogènics a finals de mes, de novembre, no? I el roure seria aquesta mateixa setmana. L'any passat, aquesta setmana de novembre, era el seu màxim cromàtic. Però, com et deia, aquest any, la tardor, s'està fent esperar.
Aquesta potser l'hauria de saber, però jo te la pregunto igualment, perquè no la sé. Com i per què les fulles passen, per exemple, del verd al groc?
Doncs mira, aquest canvi de color és el que nosaltres veiem amb els nostres ulls, no? Però darrere d'això tan típic i tan infantil i que ens porta, doncs, tots aquests records, hi ha uns processos fisiològics molt complexes que es donen a dins dels arbres. Ho explicarem d'una manera fàcil, val? El més important de tot és que la clorofila, que això sí que ho tenim clar, que les fulles són verdes perquè tenen clorofila, quan arriba el fred es comença a degradar, també perquè comença a haver-hi menys hores de llum. Quan aquesta clorofila desapareix, permet que vagin apareixent altres pigments que tenen les fulles que normalment no veiem. Per exemple, tenim els carotens, que donen el color taronja a les fulles, o els antocians, que ho tornen tot de color vermell. Cada espècie té una quantitat d'unes o de les altres d'aquests pigments i això fa que amb l'arribada de la tardor doncs tinguem aquesta varietat de colors i aquestes imatges de postal tan boniques.
I podem acusar el canvi climàtic d'una cosa més que ens està robant la tardor i per tant també aquest festival de colors de la natura, eh?
Sí, hem de pensar que això, el que dèiem, si les temperatures no baixen tant com haurien de baixar perquè aquesta clorofila es degradi, doncs se'ns altera tot. Hem tingut un setembre molt càlid, un octubre també molt més càlid de la mitjana i això endarrereix tot aquest procés. Però sí que hi ha una nota de color que ara té la tardor i que abans no tenia. Ens ho explica en Gerard Gaia del projecte de Ritme Natura.
Tot i que la tardor predominin els colors marrons i taronja del canvi de color de les fulles, la paleta de colors augmenta molt amb les flors, ja que algunes espècies floreixen en aquesta època de l'any, com per exemple el bruc d'hivern, i també d'altres s'està veient ara que estan produint segones floracions, és a dir, estan tornant a florir degut al canvi climàtic i això augmenta molt tota la diversitat de colors que podem trobar a la tardor.
Ara ens estem fixant en la tardor, però suposo que això té repercussions a tot arreu i a tota hora, no?
Doncs sí, exacte. De fet, hi ha estudis que han demostrat que la Terra, per exemple, ara és més verda que fa 3 dècades. Què ha passat? Doncs que aquest CO2 que emetem, en el fons, és el que volen les plantes per créixer. Per tant, ha fet com un efecte fertilitzant i ha fet créixer més fulles en el 40% del territori mundial. Això sí, això no dura per sempre i no hi ha prou aigua ni prou nutrients perquè tot aquest CO2 acabi fent que es faci cada cop més verda la Terra.
I al mar? Hi ha moviments de colors també al mar?
Doncs sí. Això s'ha vist molt recentment, un estudi publicat fa molt poquet que diu que al mar li passa el mateix, però en lloc de ser cada vegada més blau, igual que amb la Terra, cada cop és més verd. De fet, aquest estudi ho ha vist amb imatges de satèl·lit i ho ha vist en un marc de 20 anys. En aquests últims 20 anys ha augmentat el fitoplàncton, aquestes algues que també s'alimenten d'aquest CO2 i s'ha anat canviant el color dels oceans.
Això sí que no m'ho esperava. Aleshores, el canvi climàtic ens està fent d'alguna manera un planeta més verd, ni que sigui cromàticament.
Sí, en realitat ens estem enverdint en general, però també m'agrada pensar que a nivell local el canvi climàtic està fent, doncs, que hi hagi més sequera, menys aigua, incendis o fins i tot que no hi hagi neu. Per tant, també amb la lupa a casa nostra també estan canviant els colors de molts dels nostres records.
Molt interessant.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Arriba un moment que cansa. Sempre diuen el mateix a tot arreu. Ja em passo.
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta. Informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minutos. Diari obert.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció, la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser hi aniré tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps...
Per això...
I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més. I vas dir que prometies. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Han dit no a la Setmana de la Moda de París.
No, jo no desfile pas, jo no desfile pas.
Han rebutjat la New York Fashion Week.
No way, man.
No es presentaran al Saló de Milà.
Nosaltres aquí no ve ni Bidi Vinci.
I tampoc a la passarel·la 080.
Ai, no, quin pal.
Però hi ha una cita a la que no es podran resistir.
Nanos, aquesta no ens la podem perdre.
El Rec.0 d'Igualada.
Titus, cap a Igualada.
Aquest divendres 10 de novembre, l'equip de l'última hora del matí de Catalunya Ràdio
Moda
es trasllada al Rec.0 d'Igualada.
Música.
Un festival impressionant de la moda, la cultura i la gastronomia.
Food Tracks.
A partir de les 12 del migdia,
Opa,
no us perdeu una última hora pret-a-porter. Quim Morales i el seu equip us esperen amb la seva particular desfilada radiofònica
Igualada.
Al pati Vila d'Igualada.
No, més sexy.
Més sexy. Igualada.
Amb el suport del Rec.0 d'Igualada.
Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio. A la ràdio. Avis i nets que us uneix la tecnologia. Benvinguts, els que sempre hi heu estat. Benvingudes i benvinguts a una nova manera de veure i sentir contingut en català i de qualitat. 3CAT.
Descarrega't 3CAT, la nova plataforma digital.
Catalunya nit. Catalunya ràdio.
Der du so lustig rauschtest, o heller wilder Fluss.
És el tempo del temps, la cançó, el tema que ha escollit Tomàs Molina per parlar-nos de què ens espera per demà. Tomàs, bona nit.
Molt bona nit. Doncs Frank Schubert és Auf dem Fluss, que vol dir aquesta fred, explica doncs la història d'aquests rius, d'aquesta aigua que sempre està doncs alegre, que canta, però que en un moment donat es queda parada i silenciosa. I és el que ha passat la nit passada i el que passarà també la propera nit, aquestes glaçades que reapareixen, sobretot en àrees del Pirineu, Prepirineu, però també en algun punt, en alguna fondalada, aquesta propera nit, la propera matinada, serà força freda. No ens deixem enganyar un altre cop amb el temps assolellat, que s'imposarà les properes hores, ja de seguida quan surti el sol, però alerta, perquè la temperatura quedarà com a mínim tan alta com la de dimarts. Per tant, serà un dimecres un altre cop relativament fred. Avui ens han sorprès alguns ruixats, demà esperem que no ens sorprengui, però esperem que no hi hagi nuvolades, però sí, en ve una altra de línia frontal. Entre dijous i divendres torna a haver-hi un canvi de temps, amb neu al Pirineu per sobre dels 1.700 metres, i ja ho dèiem ahir, de cara al cap de setmana, dissabte Sant Martí, i continua confirmant-se que serà un estiuet de Sant Martí amb temperatures clarament altes. Però de moment... els fisses, els rius, el gebre, tornarà a ser present les properes hores i de matinada.
Que bé que sonen Tomàs Molina i Franz Schubert. Bona nit, Tomàs, fins demà.
Bona nit.
Poc més de 2 minuts i arribarem a les 11 de la nit.
And when you unravel the secret, we'll travel. It's hard to take risks.
Avui he rebut un correu amb el títol "Hagas lo que hagas, lee las bragas". L'he llegit i de seguida he vist que al darrere hi havia una persona molt contenta.
Soc la Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol,
I avui ha sigut un gran dia perquè hem celebrat la sortida de les calces en castellà, les bragues al sol, ho hem fet amb un reportatge a la Cerdanya, al terrat de la meva iaia, amb les calces onejant amb la Cerdanya de fons. I també ha sigut un gran, gran dia perquè el meu fill, de gairebé 3 mesos de vida, ha tocat la neu per primera vegada a la seva vida. Moltes gràcies i bona nit.
Esperem que demà tu també tinguis un dia rodó. A la nit t'estarem esperant aquí amb les notícies pensades al Catalunya Nit. Sona la cançó Wet and Rusting. I com que ja sabeu que no som d'aquells que volem tenir sempre l'última paraula, la cedim al cantant d'aquest tema.
Hi, this is Brent from the band Menomina. Thank you for listening to our song Wet and Rusting. Bona nit. Bona nit.